Ràdio Vilafranca.
Bon dia, bon dimecres d'aquest 6 de setembre i bona tornada a l'escola, que, aviam, hem de confessar una cosa, eh? A ningú ens agradava anar a l'escola, però aquell primer dia, aquells nervis, aquella il·lusió, aquell dia sí que ens agradava anar a l'escola, tornar a veure els companys i companyes, com havien canviat, les ganes aquestes de veure la classe, de veure el nou professorat, això ens agradava, eh? I és que els primers dies, les primeres vegades, sempre fan il·lusió, sempre són especials, i avui, tot i que no és el nostre primer dia, ja en portem uns quants, també ens fa il·lusió seguir aquí un dia més. Som el Penedès Gama Extra, i des d'ara i fins les 12 us acompanyarem per fer-vos un matí una mica més distret. Això ho fem amb Toni Olivella, el control tècnic, i jo mateixa, Aina Soler. El Toni i jo no estem sols, sinó que sempre ens acompanyen un gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens porten una gran varietat de seccions i contingut que, sense ells, això no seria possible. I fem un repàs de com anirà el matí d'avui. Començarem, com sempre, entrant al quiosc a veure què ens porten les portades dels diaris d'avui, aquests titulars de primera hora del matí, i seguirem amb les recomanacions de llibres de la Sílvia Mir de l'Odissea. Tot seguit, la Irene del CIAJ ens portarà a la seva secció Mobilitat a la fresca, les últimes recomanacions, els últims consells, les últimes novetats, informació per la gent jove i per aquesta mobilitat, per coses a fer, ja ho veureu. La segona hora la començarem cuidant-nos bé, perquè ens alimentarem bé, o almenys ho aprendrem a fer, amb l'Astrid Barquer, la nostra nutricionista. Tot seguit, com cada dia també, Espectacles Vilafranca ens recomanarà un dels seus espectacles que tenen per la cartellera de Cal Bolet i l'Auditori per aquesta pròxima temporada, i seguidament tindrem també a l'Ariana Massana del ZEDA amb la seva secció Canviant Patrons, que ens seguirà ensenyant com fer el món, almenys de la part de la moda, una mica millor. Tercera i última hora, i com sempre l'encararem també amb el concurs, aquest concurs on estem regalant una caixa de préssecs d'Ordal setmanalment, i aquesta setmana cortesia de Can Valdiri, però abans comentarem també alguna notícia curiosa que segur que us treu almenys una rialla. I tot plegat ho acabarem amb música, avui amb cançons dels 80. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà aquest matí de tornada a l'escola del dimecres 6 de setembre. I dit això, som-hi! Comencem el matí entrant al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui, i comencem avui amb el Periódico, amb el titular El camí a la Moncloa. Puigdemont exigeix una amnistia per negociar la investidura. L'expresident aparca el referèndum a l'exposar les seves condicions prèvies, i el PSOE qualifica el seu discurs de poc confrontatiu. Feijóo es reuneix amb Abascal i avança que s'estalviarà la cita amb Junts. Més titulars del Periódico. La primera dona al capdavant de la selecció, Montse Torner, veiem a la foto al costat de l'Alexia Putellas a finals de juny. I és aquesta la notícia de Montse Tornés converteix en aquesta primera dona al capdavant de la selecció. Més titulars. Comença el curs i la inflació dispara el cost de la tornada al col·le. El preu del menjador escolar català és el més alt d'Espanya. Salut investiga un cas de dengue autòcton detectat en un nen de Reus, el primer en 4 anys. El grup saudita STC compra el 9,9% de Telefònica per 2.100 milions. L'empresa aclareix que no pretén controlar la companyia espanyola. I a partir del dia 12, les obres del tramvia tallaran aquest mes 4 carrers més de l'Eixample. Anem al punt avui amb el titular Un nou full de ruta. Puigdemont posa condicions prèvies a la investidura i planteja un acord històric o eleccions. El govern s'alinea amb el plantejament del president a l'exili i el convida a negociar plegats. La dreta rebutja el diàleg i el PSOE marca distàncies però es manté obert a parlar. A la foto veiem el president Puigdemont amb el titular Només un referèndum acordat pot substituir el mandat de l'1 d'octubre. Les condicions... Hi ha 5 punts de condicions que us convido a llegir, que estan en portada d'aquest diari del Punt Avui. I més titulars del Punt Avui. L'inici de curs costa 300 euros per fill a les famílies. La despesa pública en educació no arriba al 6% del PIB que marca la LEC i el val de 100 euros per criatura a primària es considera insuficient. Els sindicats mantenen la vaga en l'arrencada de les classes. USTEC i CGT s'aixequen de la mesa sectorial i acusen Anna Simó de manca de compromís. I a l'esport destitueixen Bilda i el substituirà Montse Torné. Anem a La Vanguardia. Puigdemont ensenya les cartes i l'executiu veu més a prop l'acord. L'expresident demana una amnistia abans de la investidura. Esquerra celebra que el líder de Junts s'uneixi a la via del diàleg i Feijó es nega ara a reunir-se amb els postconvergents. Més titulars, veiem també en foto de portada a Montse Tomé, que relleva el destituït Bilda, i en aquesta foto de portada doncs, apareixen els dos junts. I més titulars, les peticions d'asil a la Unió Europea es disparen a nivells del 2016. Espanya és el segon país d'Europa amb més nombre de sol·licituds al darrere d'Alemanya i al davant de França. Què és el que més uneix les parelles en una relació? És la investigació que trobareu avui a La Vanguardia. I més titulars d'aquest diari, de La Vanguardia. Als 82 anys, mor Maria Teresa Campos, reina de la tele. Col·lapsa a Barcelona pels taxistes en unes noves mobilitzacions. I una nova novel·la, el Londres de Pérez Reverté i Sherlock Holmes. I per últim, llegim els titulars de l'Ara. Les condicions de Puigdemont per la investidura, amnistia i mediació. L'expresident demana la fi de la repressió i un mecanisme de verificació abans de negociar i la Moncloa veu marge per l'acord mentre que Feijó descarta reunir-se amb Junts. Veiem en foto de portada el president Puigdemont aplaudit per l'equip de Junts. I més titulars... Grècia viu una gota freda de rècord amb fins a 700 litres per metre quadrat. Per què el que ha passat amb Celsa és una mala notícia per Catalunya? És una de les notícies que trobareu en aquest diari avui. I una empresa saudita, nou màxim accionista de Telefònica.
Penedès, gamma extra.
I del quiosc seguim parlant de paper perquè ens anem a les recomanacions de la Sílvia Mir sobre llibres, l'Odissea, i ens ho acosta la nostra companya Sílvia Delgado.
Parlem de llibres una estoneta. Escoltem les recomanacions que ens fa avui la nostra llibretera de capçalera, la Sílvia Mir, de l'Odissea, el de llibres. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Quines ganes de que ens portis lectures per compartir, per recomanar... I escolta, com que estic fent una llista llarguíssima després de tantes setmanes, si no hi ha temps a l'estiu, no us agobieu, eh? No passa res, que després de l'estiu hi ha vida, hi ha lectura.
I la llibreria continua oberta, també, veniu, veniu.
Les tardes, els dies s'escurcen i convida a llegir. O sigui que vosaltres aneu fent llista i ja trobareu el moment. Avui què ens proposes?
Avui us proposo dones que parlen de dones, o sigui, autores que parlen sobre, diferents dones. Diguéssim que n'hi ha un que és una miqueta més trist, diguem-ho així, i els altres que et portaré ja veuràs que riuràs molt, perquè és que són molt divertits. I en alguns, fins i tot, una se sent reflexada, en aquelles coses que dius, Déu-n'hi-do. Clar, al llarg de la història hi ha hagut moltes dones que han parlat d'elles, no? Jo el que primer et volia parlar, que és un llibre que va sortir ara per Sant Jordi i que a mi em va encantar, es diu Retrat de matrimoni. Retrat de matrimoni l'ha escrit una autora, que es diu Maggie O'Farrell, que molts de vosaltres segurament ja deveu haver llegit el seu llibre anterior, que es deia Hamnet, no? Que
parlava sobre el fill de Shakespeare.
Exacte, no? I aquella dona tancada en aquell, en aquella Anglaterra, no? I doncs, amb Retrat de matrimoni, explica la història d'una noia que es diu la Lucrècia, que és la tercera filla d'un poderós duc de Medici. Ens n'anem al segle XVI, a Itàlia, no? Aquella Itàlia, no? Del Renaixement, del glamour. Però diguéssim que tampoc no s'escapaven, en aquest cas, de els casaments, no? D'aquelles coses. Llavors, la Lucrecia, diguéssim que és una nena que creix una miqueta sent la tercera germana petita, per tant, una miqueta...
No era la més guapota,
no,
una mica al marge.
Sí, una miqueta al marge de tot aquest món, no? Ella anava fent i estava allà. Què passa? Que una de les seves germanes, la més gran, que és la que s'havia de casar amb el duc de Ferrara, es mor. I clar, les famílies diuen, ostres, nosaltres teníem un contracte, si no és una, haurà de ser l'altra. I de cop i volta, la Lucrecia es troba amb 13 anys compromesa amb un home de 28.
El qual no ha vist mai, o qual... una vegada que havia vingut a veure la germana.
Exacte, havia coincidit això, una vegada que havia vingut a veure la germana. Clar, i de cop i volta passa de ser nena adulta, no? I és una miqueta la història aquesta, de passar de ser nena adulta en 24 hores. Clar, la nena de cop i volta es troba que li estan fent un vestit de noces, de cop i volta es troba que ha de casar-se amb un senyor que, bueno, sí, és guapot, però, a veure, no l'ha conegut, no? I és aquest món de l'aristocràcia d'aquella època, de les famílies, no?, que es anaven casant els uns amb els altres.
Com utilitzaven les dones.
Exacte.
Per augmentar el seu poder.
Exacte, eren pactes, no?, entre ells. I ostres, és un llibre que és dur, perquè, clar, és això, no?, comença la seva feminitat, no?, la seva sexualitat... Clar, ho ha de descobrir tot. I, a més, és això, amb 15 anys. Ella va estar casada dels 15 als 16.
Perquè és un personatge històric.
Real, és real, sí, sí. I als 16 anys va morir. Diuen les males llengües... Bueno, expliquen que la història oficial és que va morir d'una insuficiència respiratòria. Però les males llengües expliquen que va ser el marit que va decidir que... que aquesta noia era massa rebel, se li rebel·lava per totes bandes i ell necessitava una dona...
obedient i callada.
Exacte.
Que li feia nosa. Jo no l'he acabat de llegir, per tant, no facis spoiler.
Vale, no
però durant tot el llibre hi ha el pes aquest, la sensació per part de la Lucrecia que el seu marit acabarà amb ella.
Sí.
Ella té aquesta por, aquesta sospita.
Clar, i a més barreja una mica el moment que està vivint, no? Aquelles hores que es passa dins d'un castell que han marxat del palau oficial i la història, com va evolucionant la narració. Hi ha aquests dos moments, no? I llavors vas intercanviant les dues mirades. Clar, diguéssim que la Maggie O'Farrell el que ha fet ha sigut intentar veure la percepció que ella podria tenir, no?, en aquelles hores tancada allà dintre. També té un pes molt important el tema de que no es quedava embarassada. I necessitava un embaràs.
I això que practicaven,
no?
Eh?
Sí, sí,
el duc,
sí. Però clar, és d'aquelles coses, no? I també expliquen que aquest duc mai va aconseguir tenir un fill.
Per tant, la culpa era seva.
Clar, no? Es va casar altres vegades i va tenir un hereu. Però en aquell moment, clar, la culpa que li posava sempre era la dona.
Brutal, la Maggie O'Farrell. Si no l'heu llegida mai, agafeu aquest, agafeu l'anterior, Hamnet. En té un... que és preciós, que es diu Visc, visc i visc, i no sé si alguna vegada més,
sí,
que recull moments de la seva vida en què ella o algú proper ha estat a punt de morir.
Mm.
I és preciós, també. És que és tan delicada, escrivint, sí, sí. I recrea també els ambients d'època, tant a Hamnet com aquí.
Ho fa molt bé, sí, sí. A mi m'encanta.
Un 10, un 10 per Maggie O'Farrell. Quina altra dona que parli de dones ens fortes?
Mira, Caitlin Moran. Aquesta noia és una noia, és anglesa, nascuda el 1975, i ella és periodista. Ha sigut premi de la premsa britànica, la millor columnista de l'any. El 2011 li van donar el premi millor crític i entrevistador. Vull dir, és una noia que és comunicadora, que ho sap fer molt bé, també. I ella té diferents llibres que en tots parla del creixement de les dones. Diguéssim, una miqueta de l'evolució. Ho fa d'una manera molt irònica, et cauen les llàgrimes, perquè realment dius, ostres, és que jo sóc aquesta, no?, una miqueta. Té un llibre que es diu Com es fa una noia, un altre que es diu Com ser famosa, un altre que es diu Més que una dona, i del que us parlaré jo és d'una que és Com ser dona, no? I diguéssim que parla des de l'adolescència fins una miqueta l'entrada al mercat laboral, no? I com es va trobant, doncs això, tots els canvis hormonals que tens, totes aquelles inseguretats, totes aquelles pors, i, bueno, ella, clar, rius molt, no?, perquè la primera cita amb un noi, què em poso, no?, després es mira al mirall, un dia es veu gorda, l'altre dia es veu prima.
Quan arriben les arrugues. Exacte. Aquella primera arruga, aquella primera cana.
Clar, parla dels homes, del menjar, de la relació amb la maternitat, amb l'avortament. Parla de tot això, diguéssim que, clar, en el món de les dones és molt, diguéssim que t'ho marca molt i rius molt perquè t'ho fa d'una manera tan irònica que penses, ostres... És que
anem a riure, sí, de nosaltres mateixes, no?
Se'n riu una mica de les dones, sí, sí. I jo, de veritat, vaig riure molt. Ja t'ho dic, té diferents parts, o sigui, no és que sigui un llibre, que sigui una tetralogia, que hagis d'anar agafant, primer haig d'agafar aquest, després un altre. No, els pots llegir de manera independent, eh? Depèn de l'època en la teva vida que estiguis, no? De dir, doncs mira, ara estic més no sé què, o estic més amunt, o estic més avall, no? I, per exemple, el de ser famosa també és molt divertit, perquè és una miqueta, clar... Jo me'l llegia i veia molt la imatge de la Britney Spears, no? D'aquella excentricitat, sí, d'aquella, no? I que, clar, qualsevol cosa que feia... automàticament era notícia...
Analitzada amb lupa, exacte, criticada, qüestionada...
Exacte, i que segurament si totes aquestes excentricitats les fes un home, no tindria la mateixa repercussió periodística, no? Vull dir, està molt bé, no sé, llegiu-lo, agafeu-lo, perquè és per riure, és per passar-t'ho bé.
Caitlin Moran, Com se hace una mujer. També has portat a la Nora Ephron.
Sí.
Oh!
Oh! Clar, la Nora Ephron és del 1941, va morir el 2012, i ella ha escrit un llibre que es diu Tinc un coll que fa pena. I...
Quin títol!
Sí, clar, ella el va escriure el 2008, o sigui, tenia 67 anys, tenia. I és un llibre que parla ja, diguéssim, dels 50 cap amunt, quan comences a perdre moltes coses, no? Clar, ella parla de perdre la vista... parla de les canes, parla de les arrugues, de les papades... Si voleu, us llegeixo un text petitó.
Va, sí.
Que es diu Cega rematada.
Sí.
I diu, soc incapaç de llegir una sola paraula del mapa. Sé que som a la carretera 110 en direcció nord perquè acabem de passar un gran rètol que ho deia. Pel que es veu, som a Força Longa. Estic segura que Força Longa surt al mapa, però no trobo les ulleres de llegir. Així que no puc llegir què diu el mapa. Un dels plaers de consultar un mapa, cosa que solia fer sense ulleres, és que mai no estàs del tot perdut si ets capaç de trobar-t'hi. Però en aquesta època ja és història. Ens hem perdut. Va amb el seu home amb cotxe, eh?
Sí,
diu,
sí.
Odiem perdre'ns. Com que és culpa meva, no del meu marit, que jo no trobi les ulleres, encara que és culpa seva i no meva, que no hi hagi una lupa a la guantera, li dic coses ponderades com ara, bé, com a mínim anem en direcció que toca.
I tot és així en aquest to?
I tot és així en aquest to, saps? Parla d'això, de tenyir-se els cabells, no? Estic allà a la peluqueria i porto 2 hores simplement pel sol fet...
Amb el
que
tint, no?
Sí, allà m'estic avorrint moltíssim. Vull dir, hi ha històries molt divertides. I després parla de, per exemple, n'hi ha una part que diu, em sap greu informar-vos que tinc bigoti. La veritat és que segurament sempre n'hi havia tingut, però durant anys va ser latent, o era incipient, o només una amenaça. Com un cel ennuvolat amenaça la pluja. Clar, és allò.
I ara s'ha desfermat, no?
Ara ha començat a ploure, no?
El llibre és molt primet, estic
veient. El llibre
veient.
És molt primet, però de veritat que rius moltíssim,
d'estil, eh? D'estila, ironia i humor.
Molt, 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 molt. Sí, sí. Parla, per exemple, de la criança, no? Diu, hi arriba un moment a la teva vida que dius unes frases que creus que mai no les diries, no? D'allò... Per què ho diu jo i prou, no? O més igual que la mare de la Jessica li deixi fer, jo no t'ho deixo fer. Aquelles frases de mare que dius, jo mai a la vida ho diré. Doncs arriba un moment a la teva vida que les acabes fent.
Patapam,
no?
De quatre potes.
Exacte, sí, sí.
I acabem amb el debut d'una jove escriptora catalana que ho ha patat. Ella potser no ho sona, però el títol, seguríssim. Les calces al sol.
Sí, sí. Regina Rodríguez Sirvent es diu. També és un llibre d'aquests divertits per passar l'estona. Clar, és això, una noia que decideix, diu, bueno, me'n vaig als Estats Units, aprendré anglès i de part, no, farà d'oper per cuidar una família. Total, que el seu anglès és tan bo que arriba als Estats Units i en lloc d'estar a Nova York, que és on hauria d'estar, acaba a Atlanta, amb una família, diguéssim que molt... molt culta, amb uns fills molt cultes, i ella no té aquesta cultura que necessiten, no?, la família. I, bueno, és moure's una miqueta i espavilar-se dintre d'aquest món.
La és vita... molt rocambolesc.
Sí.
Hi ha cada situació que rius molt.
Per això, i també és una miqueta, no?, això de créixer, de fer-se gran, de cop i volta... Clar, et separes dels pares i dius, vaig a fer-me dona i clar, les situacions... Allà sí que no hi ha ningú que et salvi, no? Ets tu qui...
Fa un màster accelerat. És
sí,
molt
sí.
Divertit, és molt divertit.
Doncs això, publicat per La Campana, o sigui, val la pena llegir-lo, també.
I ha funcionat molt aquestes alçades, ja no, però inicialment pel boca-orella.
Clar.
Va sortir amb poca promoció i el boca-orella va fer que ho patés en poc temps.
Jo recordo que per Sant Jordi ens vam quedar sense... I li vaig dir amb la noia que ens porta els llibres, dic, ostres, m'he quedat sense... Diu, tu i tothom. Diu, no sé què ha passat amb aquest llibre, però de cop a volta hi ha hagut com un boom. I és lo bonic dels llibres també, eh? El boca a orella, de que funcioni així, no? Que dius, ostres, doncs mira, és un llibre que potser no ha tingut gaire publicitat, però a la gent li està agradant. I jo suposo que també és que el ser un llibre més amè, més divertit, més passar l'estona, no? A vegades també ens ve de gust, no?
Aquest cas és un totxo.
Sí, sí.
Així però... com la Nora Ephron és un llibret... Aquest és un totxo, eh?
És un totxo, però jo crec
però
que és d'aquests que... Exacte.
No, el devores, eh? No et dura res.
Per això, vas capítol rere capítol,
sí,
de, a veure
sí,
quin
sí.
Una se...
I rius, i tu passes bé. I Les calces al sol, el títol ve perquè quan està a casa, al poble, valorant si fa el pas aquest d'anar cap als Estats Units a fer d'oper, perquè tampoc sap què fer amb la seva vida, li ha quedat l'anglès penjat, per tant no li donen el grau de psicologia... La iaia està al terrat amb ella i la iaia està estenent calces al sol. I li fa una sàvia reflexió que després li servirà. En aquell moment no l'entén, però després, un cop als Estats Units, l'entén i d'aquí ve aquestes calces al sol. Molt recomanable, també.
Molt bé.
Doncs avui ens hem centrat en llibres de dones que parlen sobre dones i sobretot amb humor, molta ironia
sí,
i
sí.
De forma sana, eh? Per riure-se'n.
Per
riure una bona estona.
Riure-se'n de nosaltres mateixes, que també està molt bé, tu, de tant en tant.
I tant, és molt saludable. Sílvia, moltes gràcies. Bona setmana.
Igualment.
Bon dia, passa un minut de 9:45.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Us donem la benvinguda a aquest flash informatiu al primer del matí en aquest Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. L'Institut Vilafranca 2 començarà el curs sense l'aulari prefabricat de quart d'ESO, que no arribarà fins a finals de mes. Tot i que les obres estan fetes, els mòduls no arribaran fins a finals de setembre, així que l'equip de l'Institut Vilafranca 2 ha hagut de preparar les aules de taller i laboratori per encabir l'alumnat de quart d'ESO. L'altra opció era buscar un espai alternatiu i no ho veien viable. Després de la seva posada en marxa, el curs 2021, primer de forma provisional a les instal·lacions de l'escola Pau Boada i després ja als mòduls prefabricats del carrer de la Vinya, l'Institut Vilafranca 2 afronta el primer curs amb el desplegament complet de tota l'etapa de secundària. A més, el centre ha tingut una alta demanda en el procés de preinscripció pel que el seu projecte educatiu atrau l'interès de les famílies. Aquest curs 23-24 tenen matriculats 240 alumnes de primer a quart d'ESO i per això s'ha de completar l'aplicació amb nous mòduls prefabricats. La Festa Major acaba amb 60 denúncies per incivisme i 4 menors detinguts per robatoris amb violència. La tasca preventiva ha reduït el nombre d'incidents i la seva gravetat durant la darrera Festa Major. Aquesta seria la conclusió que s'extreu del balanç en seguretat que ha fet el regidor de l'àrea, Ramon Zavalla, i l'inspector de la policia local, Albert Romero, que apunten que ha estat una Festa Major de gairebé una setmana amb molts actes i, tenint en compte això, la valoració que en fan és molt positiva. Ramon Zavalla creu que l'operació policial a l'Espirall o l'impediment de diverses ocupacions dutes a terme fa unes setmanes han contribuït a fer una Festa Major més segura. Zavalla també destaca com a mesures de prevenció la campanya informativa anunciant les mesures de seguretat durant la Festa Major i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Els punts liles no han registrat agressions greus durant la Festa Major de Vilafranca. La Festa Major d'enguany ha comptat amb 2 punts liles fixos cada dia i 2 parelles itinerants que s'anaven desplaçant per tots els espais festius de la vila. Aquests punts liles han estat actius entre els dies 28 d'agost i 2 de setembre, amb 2 inclosos, de les 11 de la nit a les 6 de la matinada. També s'ha comptat per segona vegada amb un punt lila diurn el 30 d'agost a la Diada Castellera, amb la voluntat de prevenir, sensibilitzar i atendre les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, no només en els actes nocturns. Des del Servei d'Igualtat valoren positivament el dispositiu i destaquen que no s'hi han registrat agressions greus. El president de la Confederació Sardanista de Catalunya ha pronunciat per primera vegada el pregó de la sardana a Vilafranca. La iniciativa de la Sardana Blanca, com acte vinculat a la Festa Major de Vilafranca, va néixer fa 5 anys. I aquest dissabte es va celebrar una nova edició a la que s'hi ha afegit també la novetat de fer, abans de la ballada, el pregó de la sardana que anava a càrrec del president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Treserres. L'activitat tenia enguany una atenció als menuts i joves i per això el pregoner, a més d'explicar com està el procés perquè la UNESCO declari la sardana Patrimoni de la Humanitat, va parlar del llibre En Pep, el nen que somiava sardanes, de Montserrat Segura. L'acte estava organitzat per l'Escola de Sardanes Visca del Casal de Vilafranca i va ser tot un èxit d'assistència amb gent d'arreu de Catalunya, amb 22 rotllanes. El moment àlgid de l'acte va ser quan els sardanistes de tot Catalunya sortien a la plaça fent el galop, tot muntant les anelles, ballant i reivindicant que la UNESCO declari la sardana Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La música anava a càrrec de la vilafranquina cobla Catània, que oferia un repertori amb, entre d'altres, el camí de la UNESCO d'Anna Abad, o la sardana del mestre vilafranquí Francesc de Paula Bové, estrenada l'any 1926 a la Festa Major de Vilafranca, amb fragments de goig i ball.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fensters s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ràdio Vilafranca.
Passen 8 minuts de 2:15.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
Dèiem abans que avui és el primer dia de curs i amb el curs també encara hi ha cosetes que el CIAJ ens pot informar per tenir un curs d'allò més emocionant i per això tenim aquí a la Irene del CIAJ que ens informarà de les cosetes que podem anar fent encara per tenir aquesta mobilitat a la fresca, que serà la fresca d'hivern ja.
Sí, ja canviem, no?, una miqueta de cicle, tornem a començar i tornem a començar el curs. Això no vol dir que no tinguem tampoc notícies, no?, ni coses a fer.
Quines coses tenim? Quines opcions?
Ara, recentment, relacionada amb estudis i relacionada amb mobilitat, és bastant desconegut, però bueno, els que estan posats una mica en mobilitat també saben de què parlo, i són les beques Amancio Ortega. Les beques Amancio Ortega, molta gent pregunta, Amancio Ortega? Sí, Amancio Ortega Inditex.
Senyor Inditex.
Sí, senyor Inditex. Té una fundació on cada any dona oportunitat a 400 joves d'Espanya a poder tindre una oportunitat de fer el primer de batxillerat a Estats Units o Canadà. Però la cosa és que s'ha de demanar un any abans, perquè és un procés doncs, una miqueta llarg, i en aquest cas em trobo molts joves, no, que quan estan acabant a quart d'ESO em venen i em diuen m'agradaria marxar l'any que ve. Quina beca hi ha? Cap. L'única que hi ha és aquesta, per anar a fer batxillerat fora. I clar, si no estàs al cas, no la demanes amb temps, que bàsicament es va obrir aquesta el dia 4, o sigui, fa dos dies, es va obrir i tenim un mes fins al dia 3 d'octubre per demanar-la. I si no ho fem durant aquest període, doncs se'ns passarà l'oportunitat.
És a dir, ara ho han de demanar la gent que comença quart d'ESO.
Exacte. Els que inicien quart d'ESO tenen possibilitat de fer la sol·licitud. És omplir un formulari, afegir una mica de papers.
No, de burocràcia.
Sí. Jo sempre dic que estem encantats, no, des dels CIAJ, des de donar-los un cop de mà o vindre simplement a preguntar, demanar informació i després doncs ja veurem. I en aquest cas, doncs això, omplir les dades de la unitat familiar, sobretot, els ingressos perquè es té en compte, és a dir, quan menys ingressos, més oportunitat, val? També es vol donar oportunitat a gent doncs, potser que no s'ho pot, en aquest cas, permetre. I sí que és important que també hi ha alguns requisits, no?, que ha de tindre l'alumne, com que ha de tindre una mitja concreta, que és un notable, calculant entre 7,5 i 8.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, no, tampoc és això. La realitat també és que no està oberta a tothom, no? Sinó que els joves doncs, que tenen unes notes bastant, doncs, diguéssim, altes. No? És el primer que et demanen, això, el certificat de notes de primer a tercer d'ESO amb la mitja i a partir d'aquí tots els papers. Després també hi ha un procés, un cop, o sigui, no es queda aquí, passes la sol·licitud i ja està, sinó que has d'omplir la sol·licitud fins al dia 3 i a partir d'aquí comencen a revisar sol·licituds. És a dir, si són aptes o no, comproven les notes, comproven les rendes, i si compleixes els requisits hi ha una segona fase, que és un examen. I és un examen de comprensió anglesa, bàsicament perquè, clar, si marxes als Estats Units o Canadà, puguis seguir, no?, aquestes classes. I en aquest cas, doncs, el següent pas és fer l'examen, també és d'obtindre una mitja. I després hi ha la tercera fase, si passes aquesta segona fase, que seria l'examen, que seria l'entrevista. És a dir, et fan una entrevista o et fan preguntes, és totalment en anglès, i a partir d'aquí, doncs, ja seria, doncs, en aquest cas no escull, sinó que et diuen ells si és Estats Units o Canadà, però ja sí que marxaries cap a Estats Units o Canadà al següent curs a fer primer de batxillerat.
És un procés llarg, però entenc que val la pena, perquè al final les despeses són moltes.
Exacte, són moltes i elevades. És a dir, si es pot fer sense aquesta beca, sí, tens els recursos. Vull dir, no parlem menys, diria que entre 12 i 15.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Un curs anant a lo baix. Vull dir, podem parlar d'entre 20.000 i 30.000 euros, perfectament.
Què inclou la beca? Inclou estudis, dietes...
Inclou tot. Inclou estar amb la família, perquè en aquest cas estàs amb una família que està dins del programa, no? Inclou el que són les dietes, al final tot el que és el rentar roba, tot, no? Tot el dia a dia. Inclou els estudis i, és important que no ho he dit, no es pot tornar durant l'any. És a dir, no estan permesos els viatges, aquests d'anar a tornar, ara vinc, ara vaig... No. També hem de tenir en compte que el sistema educatiu d'allà és totalment diferent d'aquí. Per tant, potser quan nosaltres aquí tenim vacances, ells no. Clar. També tampoc ens quadraria, no? Però sí que es deixa clar que en aquest cas és un any, i és un any allà. I les visites familiars es permeten, sí, però dintre d'un marge. Val? Sí que es pot tenir el contacte i això, fer videotrucades, però sí que és veritat que tampoc es vol que estiguin cada mes o cada dos mesos les famílies allà.
Suposo també per un tema d'immersió, no? Que sigui 100%.
Exacte, es tracta això, no? Al final que estiguis allà, t'involucres amb la família d'allà, amb la societat d'allà, i això, tot el que es pugui fer, activitats, és a dir, està tot inclòs al visat, que no és... No s'ha de deixar de banda, també és un tema burocràtic llarg, i tot això estaria inclòs, i també el tema després de l'homologació aquí. Perquè, clar, quan nosaltres tornem està plantejat que fem primer, però segon no. Si et vols quedar, clar, ja va càrrec teu, no? En aquest cas, clar, a la tornada, quan tornem aquí, ens diuen, vale, tu has fet primer batxillerat, però l'has fet als Estats Units. Jo necessito que homologuis, que convalidis el que has fet allà, aquí. Això també és un procés que sí que haig de dir que amb agències, el que quan tu marxes amb una agència pagues aquests 20.000 o 30.000 euros, no? Sembla sorprenent, però no ho inclou. I dius, ostres, després de tot, o ho inclou, però t'estan dient que t'estan cobrant 400 euros. A dir que des del CIA ja el fem de manera gratuïta.
Ostres!
Clar, és un procés que al final tu portes la documentació, s'omple un formulari, es porta a una oficina que et posin un segell i a partir d'aquí comença l'homologació. Uh-huh. Vull dir, sí que és veritat que si vols homologar té un cost les taxes, potser poden ser 70 euros, però no els 400 euros que a vegades algunes agències ens hem trobat que cobren. Vull dir, clar, a partir d'aquí... Aquest procés s'ha de fer, amb lo de Mancio Ortega està cobert, també s'encarreguen ells, no, d'aquest tràmit, de que quan tu vinguis aquí puguis continuar els estudis i no hagis de tornar a començar primer, perquè clar, si tu no ho tens homologat és com si no tinguessis res, i que puguis començar en aquest cas a segon.
Vale, i hi ha un requisit també d'edat, o per exemple si hi ha algú que després de quart d'ESO ha anat a cicles i després vol fer batxillerat encara té aquesta opció?
No. Només són pels que, en aquest cas, aquest any els hi toca quart d'ESO. És a dir, si has anat a fer una altra cosa i després has tornat, no.
Vale.
És a dir, serien els que els hi toca per any i per edat aquest any quart d'ESO els que tenen l'oportunitat, en aquest cas, sí. És per això que, clar, només contempla primer de batxillerat, que ho demanis un any abans, és que em diuen, clar, i si vull anar a fer un altre curs? Clar, és que només es contempla primer. I també dins de la seva lògica, no? Perquè, clar, si tu te'n vas a fer, per exemple, segon, Clar, i després vols vindre aquí a continuar a la universitat. Al final aquí hi ha un sistema educatiu que a dia d'avui tenim l'ESPAU, no? Les proves d'accés a la universitat. Si jo me'n vaig a fer segon de batxillerat a qualsevol país, ja sigui Estats Units o sigui qualsevol altre país, clar, quan jo torni aquí no estaré preparat o preparada per fer aquest ESPAU. Per això es contempla primer de batxillerat.
Vale. Doncs és per la gent que ha de seguir el camí. Entenc que tu també pots iniciar el procés si la gent està ara a quart d'ESO que diu tinc dubtes, però...
Sí, cap problema. Ajudem, donem la informació, els requisits, el que necessitem i a partir d'aquí si ho decideixen també a fer el tràmit i el seguiment d'aquest.
Uh-huh. Molt bé, Irene, doncs una coseta que ens apuntem, aquesta beca a Amancio Ortega.
Sí.
I què més, què més?
També recordar, perquè això sí que... És com el més desconegut, no? Em trobo molts joves que senten la paraula Erasmus, no? I ho tenim super associat al que és la universitat, però no al que són cicles. Quan vaig entro a les aules, no?, a fer algunes xerrades, em trobo que molts joves no saben que cicles també es poden fer aquests Erasmus. No és exclusiu de la universitat. Sí, és veritat que totes les universitats estan adherides a aquest programa i, per tant, tenen un potencial amb aquest diguéssim, programa internacional, que és una passada, per això és molt conegut, no? Però dins dels cicles també es pot. L'únic inconvenient és que si volem fer Erasmus dins del cicle, al centre d'estar adherit. Clar, la diferència és que els cicles els realitzem a instituts. No tots els instituts estan adherits a aquest programa. Per tant, si jo diria, si en algun moment ens plantegem de fer cicles, ja pels que estan a quart, o els que ja comencen aquest any els cicles, per què no? Hem de preguntar si el nostre centre està adherit i, si no, també podem fer un canvi a segon. És a dir, el que seria l'Erasmus sempre es planteja un segon curs, val? Ja quan ja tenim la teoria, no?, per poder anar a fer aquest Erasmus i, sobretot, fer la part de pràctiques a l'estranger. En aquest cas, doncs, tant pels que comencin, que ho tinguin en compte, de que preguntin, de que busquin aquell cicle que volen fer, quins centres estan adherits al programa, o pels que ja han començat o comencen aquest any, doncs que també sàpiguin que per molt que comencin en un centre, després es pot demanar el canvi de centre. I si tenen places, doncs es pot fer el canvi i marxar a un altre centre, fer segon que estigui adherit a aquest programa.
Això tant cicle mitjà com cicle superior?
Sí, tant mitjà com superior i de la branca que sigui. És simplement mirar quins centres estan adherits. I a partir d'aquí podríem fer aquest programa i marxar, sobretot es contempla potser una matèria, però sobretot el que són les pràctiques professionals que són obligatòries dins del cicle. I també contempla beca, vull dir, també hi ha beques, per, igual que hi ha les de la universitat, no?, per marxar on et cobreix una part de l'estada, si compleix els requisits, igual, o sigui, funciona totalment igual, però és super desconegut i al final és una oportunitat que dius, ostres, s'ha d'aprofitar, no?
El centre ha d'estar adherit des d'aquí, però també el centre on acabes anant amb aquest Erasmus, l'oferta que hi ha de centres on tu pots anar és com és?
Clar, la cosa és això, no? Tot és un programa, o sigui, el programa al final és el programa Erasmus, no? I clar, per això has d'estar adherit, perquè tant els instituts d'on vagis estan adherits com l'institut d'aquí, no? Al final és una xarxa que es crea perquè hi hagin convenis entre instituts que fan al final les mateixes tasques o molt semblants o similars perquè alumnes d'aquí puguin marxar i tant també alumnes d'altres llocs puguin vindre, no? Per això és la importància de que estiguis adherit a aquesta xarxa, perquè clar, tu potser dius, mira, jo me'n vaig a un altre centre, me'n vaig, no sé, movimento a Alemanya a fer pràctiques de mecànica i després vinc aquí i vull que me les reconeguin. Ja. Això serà una mica més difícil, perquè, clar, si no està reconegut, no sabem exactament allò que has fet si és el mateix, no? I, per tant, és important això. El que siguin centres que estiguin adherits a aquest programa, primer pel tema també de beques i també per això, perquè al final el que fem a un altre lloc tingui validesa aquí. Perquè nosaltres podem, de manera independent, marxar a Alemanya a un centre privat a fer les mateixes tasques? Potser sí, però, clar, quan vinguem aquí ens diran... Clar, jo no sé realment el que has fet o el que no has fet.
Tot al final recau molt en la informació, en els tràmits, no?
Exacte.
Sort que esteu vosaltres, perquè si no... Sí. Les famílies deuen anar perdudíssimes.
Sí, és una mica, a vegades, és el que deia en cops anteriors, no?, en temes de mobilitat, sempre a vegades ve l'alumne, ve el jove, ve, s'informa, ho trasllada a casa i al final, no, ens trobem un segon cop que venen els pares i és explicar-li als pares a aquestes opcions, perquè al final ho entenc, no? Fa una mica de por això de que marxin, no? I que on van, què van a fer, no? Però és això també, estar informats, perquè és això, estan avalats per aquests programes, que no és marxa i no sé ni on marxa, com marxa, no. Al final marxen recolzats per sigui Amancio Ortega o sigui Erasmus, al final marxen recolzats per un programa i al final amb uns tutors i amb una vigilància, amb un control, no, del que van a fer.
Hi ha molt d'interès en aquest programa Erasmus? De universitat sabem que sí, però de cicles?
Sí, de cicles és el que dic, és molt desconegut. El que m'ajuda molt a fer, a donar a conèixer, és quan entro als instituts. Mm. És a dir, és entrar als instituts i explicar-los, no? Sobretot, clar, es queden així quan estan al primer perquè encara tenen l'oportunitat, no? De saber que poden fer això. Però sí que ets a dir que és super desconegut. I sí que quan vaig a l'aula després em trobo que em venen, no? Ostres, com ho puc fer? Encara estic a temps, puc l'any que ve tornar-ho a fer? Sí, cap problema. Ara a l'abril-maig, quan es tornin a obrir les sol·licituds per fer cicles, tornem a fer una sol·licitud a un altre centre per fer segon, que estigui adherit al programa. Però ja et dic, és molt desconegut i bueno, espero que mica en mica també vagi, no? A ser més conegut perquè puguin tindre al final aquestes oportunitats, perquè imagina't, no? Estàs 2 anys estudiant el que vols i si a més tens l'oportunitat d'anar a l'estranger després a donar la pràctica, no? A fer allò que has estudiat i que has après i del que vols treballar i potser vas a una empresa a nivell internacional, doncs, ostres, és una oportunitat no només per tu, sinó també després de cara a futur, no? No obre portes. Al final, tu quan veus un currículum i dius, ostres, aquesta persona s'ha mogut, ha marxat a aquest lloc a fer pràctiques, ha estat a una empresa amb una altra, practicant també un altre idioma. És interessant.
I si fas aquest Erasmus al cicle mitjà, per exemple, després el pots tornar a fer al superior o a la uni?
Sí, cap problema, cap problema. El pots fer, clar, seria per graus, no? Seria, en aquest cas, passa com les beques. És a dir, tu quan demanes una beca, te la donen un cop. Te la donen un cop per un grau mitjà, te la donen un cop per un grau superior i te la donen un cop per la universitat. És a dir, si tu vols fer un segon, en aquest cas no tens dret a ser becat, perquè et financen, diguéssim, el que són els estudis un cop. Pues seria el mateix, tu pots fer-ho a grau mitjà, podràs demanar la beca, a grau superior podràs demanar la beca i a la universitat. És a dir, ho pots fer un cop cada, amb l'itinerari sí. que vulguis, no? Educatiu.
Ja ho sabeu, eh? Podeu anar marxant sempre que vulgueu.
Sí, hi ha moltes oportunitats. I fins i tot això, quan també acabes d'estudiar també. Hi ha molta gent que va perduda, acaba d'estudiar i és el gran drama de on començo a treballar o on trobo feina, no? I aquí també ve el gran drama d'això, no? De que joves que comencen a buscar fora. I també hi ha oportunitats en aquest àmbit, no només amb estudis, eh? Ara que parlàvem d'això, no? De que comença el curs, però també aquells que l'acaben d'acabar i estan buscant feina, que no es desanimin. Hi ha projectes, també. Hi ha projectes superinteressants que ens donen la primera oportunitat a elaborar a l'estranger. També és desconegut. El problema és això, no? Que ens falta potser la informació, però hi ha programes superinteressants on es confon a vegades perquè la gent escolta el tema de pràctiques professionals i entenc que són les pràctiques associant les pràctiques que han fet al cicle o a la universitat amb aquelles pràctiques, i no són les mateixes. O sigui, quan jo parlo de pràctiques professionals, parlo de pràctiques que són remunerades, parlo d'un contracte de feina. Vale? I hi ha un programa que es diu Eurodissea, que en aquest cas et dona aquesta oportunitat. És a dir, tu acabes d'estudiar i amb aquest portal busquen gent que estigui formada i que no hagi treballat en l'àmbit, o que no tingui més de un any en aquest àmbit, amb el que ha estudiat. I en aquest cas et donen l'oportunitat de marxar 2, 3 o 6 mesos a treballar d'això. És a dir, amb el teu sou, amb les teves condicions. Sí que és veritat que marxes amb un contracte de pràctiques perquè t'estaran formant també, perquè estàs iniciant-te amb l'àmbit, però pots també marxar a l'estranger a començar diguéssim, la teva carrera.
A nivell europeu, en aquest cas?
En aquest cas és a nivell europeu, sí. Sí que haig de dir que fins ara està una miqueta parat, perquè amb tot el Covid li ha costat, és una de les plataformes, un dels programes que li ha costat més tornar a arrencar el que vinguin empreses, no?, que vulguin agafar joves. Sí que haig de dir que dins del portal de l'Eurodissea també es trobaran ofertes d'aquí a Espanya. Els que són d'Espanya no poden aplicar les ofertes a Espanya. És obligatori que apliquin a les de fora. Però podem trobar ofertes que són superinteressants perquè hi ha algunes que estan 100% finançades. Què vol dir? Que l'únic que hauríem de pagar segurament seria el vol. Vol dir que he vist ofertes on inclou l'allotjament, a més del teu sou, fins i tot a vegades els hi donen bonos de transporte, vals de menjar... Vull dir, ostres, si puc començar a treballar del que vull, perquè a vegades comences i comences aquí a buscar i et diuen, ostres, 3 anys d'experiència, vale? Per algun lloc haig de començar, no? Si puc començar, em donen l'oportunitat a través, no, d'aquest programa i, a més, no tinc aquest cost, no? Perquè molta gent, quan marxa a estranger, diu, ostres, vale, me'n vaig a treballar, però la meitat del sou, o gairebé el 80% del sou, me l'hauré de gastar en allotjament, en viure allà. Clar, dius, ostres, potser tira una mica enrere, perquè, clar, al final per això em quedo aquí, no? Però, clar, si tinc aquesta oportunitat que em cobreix a vegades el 100% i l'únic que m'haig de pagar és el vol, pues, per què no, no?
Val la pena.
Clar, és una oportunitat, doncs, molt, molt bona.
Queden un parell de minutets, Irene. Hi ha alguna cosa més que haguem de tenir en compte? Un repàs? No. Ja està?
Animar que tothom que vulgui informar-se que s'apropi el CIAIX, pregunti i li donarem la informació que necessiti.
Segur que durant tot el curs hi ha 50.000 coses.
Sí, sí, sí. Constantment hi ha coses. Tenim un grup també de WhatsApp de difusió on vaig enviant cosetes que van sortint, beques o bonos o el que sigui, i també animo que ens ho demanin i allà també seran informats.
Perfecte, Irene, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos cada setmana en aquesta secció, que segur que a casa algú li haurà servit per informar-se i per tenir aquest interès en projectes i en coses noves. I us esperem a la propera.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Diu que Conxita s'ha cansat de fer de xatxa i canviat el seu Antonio Pastafang, que ha replegat tota la pasta de la caixa i ara veu un món pujat en una caravana. Deixa que t'enlaire el vent i crida llei. Diu que Marcello ha rebentat el seu armari i s'ha liat en un guaperes del despatx, que s'ha empillat una caseta a la muntanya i fan formatge amb la llet del seu ramat. Deixa que t'enlaire el vent, deixa que t'enlaire el vent, deixa que t'enlaire el vent i crida llei.
Amb Crida Ye de Pepet i Marieta amb Saxeni arribem al flash informatiu de les 10 i recordeu que aquesta cançó també està a la llista de la cançó de l'estiu que podeu seguir votant.
Que t'hi vivia a una multinacional, però va conèixer a un expert de sexe oral i ha tornat al poble.